Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
O sigui, 105 més 35, 140 confirmats, i a Coutinho, si parlo una mica de memòria, però són 150 gairebé, doncs estem parlant de 300 milions d'euros per dos jugadors que en breu cap d'ells serà el Barça i cap d'ells t'ha fet guanyar una Champions, diguéssim, com a per posar-li l'estrella, que és el que sí que va fer Neymar, que per això te l'acabes venent per 222 milions, no? Vull dir, bé, la llista és bastant per tapar-se els ulls i una pena per part del Barça, totalment.
De fet, és que pot opositar a ser un dels pitjors fitxatges de la història, perquè a més no oblidem que quan el Barça el vol fitxar del Rennes, ja diu que no perquè no ho acaba de veure del tot clar, i es parlava d'un acord amb el Rennes de 10-15 milions d'euros. Se'n va al Dortmund i al cap d'un any sí que vol venir al Barça i en pagues 135, és a dir, ja comencem de lluny. Jo de Dembélé, ho hem explicat altres dies també, qui el tu diràs, he tingut la sort de veure molts dels entrenaments del Barça aquests últims anys i us puc assegurar que els entrenaments és un autèntic escàndol, és a dir, fa uns gols que no els he vist a cap partit. Però, i el Marc que juga a futbol ho sap, és que la mentalitat és importantíssima. Ja no només són les lesions, és la mentalitat. Aquest any també li ha fet grans partits i, de fet, ha fet alguns gols importants. Va donar una Supercopa al Barça a Tànger, ha participat en remuntades també importants, ha fet assistències, però al final, ara que Dembélé marxa, el record que queda és el no-res. És el d'un futbolista molt desequilibrant, però pràcticament la seva petjada ha estat nul·la. I, a més, un altre factor. Aquesta paciència l'haguéssim tingut amb un nano del planter?
Ara m'obres un meló interessant, però clar, no, jo hi estic d'acord. És a dir, ja no amb un nano del planter, i aquí ho diré i tancaré, perquè si no anirem molt tard, amb Rafinha. És a dir, Rafinha en una temporada ha superat els números de Dembélé. Tampoc no és un jugador que diguis... És que
10 gols, joc, 11 assistències, Rafinha, l'any passat.
Que entén el joc d'una manera brillant, i tampoc no és el jugador més cerebral del món. Ara, jo crec que més paciència que s'ha tingut amb Dembélé és difícil, i a mi el partit de Dembélé que em ve al cap i que tindré gravat durant bastant temps és el camp de l'Inter de Milà aquesta temporada, en què va ser el Dembélé sistema. Tot eren pilotes a Dembélé perquè se la jugués, no en va sortir ni una, no es va revelar mai davant de l'adversitat. Vaja, era un ànima en pena en aquell partit, i el Barça es va encomanar a ell. Després hi va haver altres factors que també van perjudicar l'equip de Xavi, però per mi aquell partit el marca molt.
Abans parlaves de Kessié, jo m'imagino que d'aquí 10 anys, quan algú li preguntin un record de Kessié, dirà el gol contra el Madrid. I d'aquí 10 anys, quan ens preguntin un record de Dembélé, direm les lesions.
Perquè no, totalment.
Perquè no hi ha res.
Totalment.
En fi, doncs...
I sent Dembélé infinitament millor que sí.
Sí, sí, no, i que a més segurament seria discutible la quantitat, però que per potencial futbolístic en el seu moment tots hauríem estat d'acord que podia ser un jugador molt interessant pel Barça. Sí. Ara, després, amb el temps...
Això per acabar, si vols, hi ha una cosa que va explicar, no sé si va ser Mateo Alemany o Rafael Juste, l'altre, a Estats Units, quan van fer la presentació d'Oriol Romeu, van dir que una de les raons pels quals fitxaven a Oriol Romeu, a banda de la seva qualitat, era perquè personalment era un déu. I era un tio que faria vestidor...
M'estàs estovant, Correas, que ens l'heu tret i m'estàs estovant.
No, que això, no? I que el Barça estava estudiant molt bé els fitxatges, no només esportivament, sinó personalment. Doncs que espero que així sigui, perquè jo crec que si haguessin estudiat a Dembélé personalment quan se'l va fitxar, possiblement no se l'hauria fitxat.
No, si l'haguessin estudiat, potser algú hauria necessitat anar al psicòleg uns dies, segurament. I si des d'aquest punt de vista, a banda del futbolístic, també s'analitza Bernardo Silva, encara tindrà més clar que és un jugador a qui es pot anar a fitxar. Passen 4 minuts de 11:45, fem una pausa i de seguida tornem al Tu diràs.
A RAC 1, Tu diràs, amb Miquel Agú. RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC 1, una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El diumenge 6 d'agost, a les 9, Via Lliure, amb Eudald Martínez en directe des d'Altafulla.
Farem un Via Lliure diferent, ben a prop del mar, des d'un dels municipis més atractius de la Costa Daurada.
Viviu una edició especial del Via Lliure d'estiu amb Eudald Martínez en directe a la ruta d'estiu. El diumenge 6 d'agost, a les 9, des del casal La Violeta d'Altafulla.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
77.903 77903
sèrie
111 111.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Tu diràs, amb Miquel Agut.
Continuem al Tu diràs, a la taula de l'estudi de RAC1, el Ferran Correas, el Marc Brau, a distància el Marc Barbà, amb ells fem tertúlia, i hem parlat de Dembélé, parlem de què sí ara, Marc, perquè s'està a punt de concretar també aquesta sortida. N'hem de repassar els números i el seu gran moment amb el Barça, jo crec que el sap tothom.
Sí, ho ha dit fa una estona el Ferran. Simplement un apunt molt ràpid en el tema que sí, recordem que tampoc és a Barcelona, que també ja ha viatjat per acabar de preparar tot el seu futur, que en aquest cas s'ha descartat la seva sortida de la Juve, semblava que estava a prop la seva sortida a la Premier, però tot apunta que marxarà a l'Aràbia Saudita amb una oferta que serà bona econòmicament pel Barça, no per la quantitat, que avui llegia que el Milan ha pagat 20 quilos per Younous Moussa, i de que si es parla de 10 milions, quan segurament és un jugador molt més contractat, però, contrastat, però aquesta urgència està portant el Barça a tancar operacions així, seria un ingrés net, perquè que si va arribar a cost zero. En qualsevol cas, ara fa una estona amb l'Àlex Esteban, repassàvem els números d'Ousmane Dembélé, els números de que si tampoc són dolents del tot. És més, jo crec, també un tema de sensacions i d'espai pel mig del camp que percep Xavi. El gol al Madrid, com t'apuntaves, Miquel, l'últim que ha marcat amb la samarreta del Barça, el temps afegit i el Camp Nou, segur que serà la principal imatge que tots recordarem de Frank Kessié, el president, posant-se aquí a la celebració els dits a l'ull, amb aquella celebració que també feia Dele Alli. Un iborià que marxarà...
Com el monocle, no?
Sí, com el monocle. I tinc molt marcat, a més a més, que el primer que el celebra més és Jordi Alba, que corre tota la banda i es llença sobre ell per celebrar-lo. En tot cas, els números, anem ràpid. 43 partits en la seva primera temporada al Barça. Pots pensar, no està malament, de 55 oficials, és clar. Dels 43 partits, 16 només com a titular. I a més, de la Lliga, només en són 7 com a titular. Ha disputat 1.803 minuts, entrant gairebé sempre a les segones parts, tot i que el tram final de temporada, amb les baixes de Pedri i De Jong, va guanyar protagonisme. Va repartir 3 assistències i va marcar 3 gols contra el Victoria Pilsen a la Champions, al camp del Ceuta a la Copa, i l'últim, el més recordat, el del triomf del Clàssic a la Lliga.
Perfecte, i segurament d'aquests partits de titular, això, el tram final, amb el Barça ja campió, amb rotacions, etcètera, etcètera, en qualsevol cas, Marc, Marvà, estem parlant d'un fitxatge que en el seu moment, segurament, si hagués estat aquella cosa 0, no hauria estat mai jugador del Barça, però que, mirat el balanç, encara que sigui amb una certa fredor, negatiu no ho és.
No, i jo un perfil que si he... ja no només perfil futbolístic, sinó perfil de mentalitat, sempre el meu equip, és a dir, a veure el Barça aquí en la plantilla actual assumeix aquest rol en el que jo crec que era un jugador que sempre que sortia havia sortit en moments difícils de partit, que entrava en segones parts, ara com deia el Brau, però ho feia en moments de la Lliga del Barça. Recordem que ha sigut la Lliga de l'1-0, del 0-1, on s'havia d'aguantar molts cops el marcador. Hi ha hagut partits on fins i tot en pilota no ho havia fet malament. No és que el Barça perdi un gran jugador del seu 11, però jo crec que era un jugador que ha sortit molt millor del que podíem esperar. I el tema del preu crec que té a veure amb que va arribar per cost zero. I aleshores, clar, ara que si diu, d'acord, jo vaig arribar per cost zero, si ara el club o si ara el Barça ingressarà uns diners, que si també rebrà segurament una prima de fitxatge d'alguna manera, que és aquí on, si parlem de Musa, 20 milions, doncs potser que si se'n parla de 10, se'n parla de 15, però que si percebrà uns diners com a prima de fitxatge, que és on aquí el Barça els perdria. Sí, ho dic per si fem comparatives amb altres jugadors, no? Perquè, clar, que si l'arriba a cost zero, diu, d'acord, però jo ara també vull cobrar la meva part.
No, jo crec que és una bona operació. És un jugador que va arribar a cost zero perquè l'estiu passat possiblement encara estava el Barça pitjor que econòmicament i a nivell d'inscripcions que l'actual. És cert que sí que va arribar Lewandowski i es van gastar uns quants calés amb Lewandowski, però la resta pràcticament tots van ser a cost zero. I era relacionat amb el mercat. Crec que és un jugador que ha fet plantilla, que no ha fet nosa, que no només pel gol del Madrid, quan ha sortit ha aguantat el resultat, i que ara no tenia lloc, perquè si hi ha Pedri a la posició d'interior, hi ha Pedri, hi ha Gavi, hi ha Gundogan, i Xavi encara està reclamant un altre interior, digue-li Bernardo Silva, que jo veig impossible, però si no és Bernardo Silva serà un altre. Tens aquelles posicions totalment cobertes, no tindrà minuts, que millor que, mira, va arribar a cost zero, si treus 10-12 milions, tot això que és benefici, et lliures d'una fitxa no de les més altes de la plantilla, però tampoc de les més baixes, sembla que està torna als 6-7 milions, i fas espai a la massa salarial. I és cert que ell va tenir una oferta d'Aràbia a principi d'estiu que no va acceptar perquè ell volia anar a la Premier. No li ha sortit i han tornat a moure el tema Aràbia i bé, que ha tornat a sortir. Jo crec que és una bona operació, una mica semblant a la d'Aubameyang, no? Que va arribar també a cost zero. Aubameyang va rendir millor perquè va fer molts gols i després per necessitats
i de fet Xavi sí que se l'hauria quedat,
sí,
Aubameyang.
Per necessitats doncs per necessitats per fair play es va haver de traspassar, entre altres coses perquè Memphis no va voler marxar.
No, però que sí que va arribar a cost zero aquesta temporada. Si tu fas un 11 dia d'avui, Christensen també va arribar a cost zero i el tindria en un hipotètic 11 titular, i Gundogan també ha arribat aquesta temporada a cost zero. Vull dir que en aquest sentit jo crec que es pot elogiar la tasca, perquè que un jugador arribi a cost zero no és només que s'obre el mercat a l'1 de juliol i dius, a veure quin jugador no ha renovat i està lliure. No, perquè un jugador arribi al juliol que ve a cost zero és que a dia d'avui ja s'està treballant perquè l'estiu vinent, i perdó, Íñigo també ha arribat a cost zero, perquè l'estiu vinent aquest jugador arribi a cost zero, no? Marcos també, exacte, sí, del teòric 11, no? Tindríem a Christensen i a Gundogan, però vull dir que això jo crec que sí que és una feina d'elogiar per en el moment en què viu el Barça. Aquesta feina d'anticipació és clau, perquè a dia d'avui ja s'ha de treballar per fitxatges de l'estiu vinent si vols que algun d'aquests arribi a cost zero.
Clar, que de tots aquests segurament Gundogan és l'únic que, vista la temporada que ha fet amb el Manchester City, aquesta i les immediatament anteriors, futbolísticament l'hauries fitxat de manera indiscutible. Després, els altres casos, segurament, si no sé, Christensen, perquè també és més jove, però la resta de casos, segurament, si no fos perquè eren a cost zero, cap d'aquests no hauria vestit la samarreta del Barça, molt probablement.
És possible, tot i que, per exemple, Íñigo Martínez, el Barça ja el va voler la temporada passada i no va ser capaç d'arribar a un acord amb l'Atlètic i se li va dir, doncs mira, noi, espera't, no renovis, i la temporada que ve ja vindràs. I per mi, Íñigo, lesions a banda, perquè de moment encara està lesionat i no l'he vist, és un, per mi és un perfil de central que el Barça no té. No té cap esquerrà. Ell ho és, i donarà sortida a pilota, farà plantilla. És cert que aquí tothom té el cap que els centrals titulars són Koundé, Araujo, Christensen, amb Koundé també, però hi ha molts partits i
només calen el precedent de la Champions de la temporada passada, Ferran.
D'altres coses perquè no et passi jo.
Clar, clar. Aviam, Roger Gutiérrez, com estàs? Bona nit.
Bona nit, Miquel.
Aviam, el Roger entra a l'estudi per fer un cop d'ull als jugadors que, després d'una temporada vestint de blaugrana, han deixat un benefici econòmic que s'hi afegirà a una llista de jugadors que han passat de manera fugaç pel Barça.
Així és, anem a fer una llista, un repàs d'aquest grup de jugadors en passat blaugrana que no han arribat a durar més d'una temporada que en Barça. Una llista que han de dir que els últims 5 anys s'ha vist afegida per 7 jugadors, fins i tot. Podem, una banda, podem comentar Héctor Bellerín o el cas de Pierre-Emerick Aubameyang, també s'hi podria sumar Kessié, que han arribat lliures i que podrien deixar algú de diners al compte. I si no, tindríem també el Trincao, Miralem Pjanic, Malcolm, Jerry Mina, Paulinho, un nom de seguit de jugadors que han costat els seus diners, des de Trincao per 30 milions, Pjanic per 60, Malcolm per 41, i que han acabat durant una única temporada. Molts jugadors que ni tan sols han tingut un any de marge per adaptar-se i que han hagut de fer les maletes abans d'hora. De fet, el brasiler Paulinho va ser un dels més clars a explicar aquesta casuística d'haver de marxar passat el primer any.
Yo no tengo nada que hablar de Barça o la gente, de nadie, pero ha llegado a oferta a Barça. Barça ha aceptado, no, entonces no tiene que hacer. Pero yo estaba muy bien, yo estaba contento, yo estaba feliz, todo esto, pero ha hecho un acuerdo Barça Guangzhou y luego ha llegado oferta de mi representante para mí y ha aceptado y yo ha salido que yo pienso que ha salido bien para todos.
Bé, en aquesta llista també podríem sumar-hi les sessions de jugadors que també han estat fugaces, com el cas de Luc de Jong, Adama Traoré o el cas de Kevin Prince-Boateng.
Sí, que ara que el treus a passejar, el cas de Paulinho també és un cas...
Això era una sessió encoberta, no?
Sí, no?
Home, ve d'un equip i torna al mateix
equip. Torna al mateix equip al cap d'una temporada i gairebé per la mateixa quantitat.
I any de Mundial. Any de Mundial.
Sí, sí, clar, això era una sessió encoberta.
Però bé, en fi...
I va rendir bé, però Paulinho va rendir...
Per tu va rendir bé, sí?
Sí, home, jo crec que per al moment era aquell equip d'Ernesto Valverde que bé, avorria les ovelles i Paulinho, doncs hi havia dies que no estava gaire fi, però home, jo recordo algun partit que...
12 gols,
era un dels grans arguments ofensius, Paulinho.
Doncs imagina't com estava el Barça, imagina't.
Crec que era un camp del Getafe, que fins i tot surt a un moment per revolucionar el partit.
De fet, aquell dia, Marc Canell i Denis, pot ser, Marc?
És que ho dic de memòria.
Sí, ja t'ho dic jo. Quina calda sí? Aquella Coliseum aquella tarda, mare meva.
Doncs sí, imagina't. Agitador.
Una gespa que era una selva de 35 centímetres allà que va plantar Bordalàs.
Mira, ara em sorprèn, s'ho m'esperava.
La que es trobarà el dia 13.
Ja sé, ja podem preparar un titular de Xavi Hernández després del partit. La gespa no estava bé. Què deies, Marvà?
No, que aquesta llista t'he de dir que... Bé, vas sentint els noms i alguns rius, alguns et fiques les mans al cap. Kevin Prince-Boateng és sensacional, que fos jugador del Barça, vull dir, és un dels grans noms d'aquell mercat d'hivern, que, bueno, recordo aquell mercat d'hivern, crec que arriba Boateng i Jerry Mina, vull dir que va ser aquella parella. I alguns, també la casuística ha fet que estiguin una temporada perquè econòmicament li ha sortit bé en el Barça, com en aquest cas ara Kessié. Lo de Paulinho ho parlàvem com aquesta sessió encoberta, però sí que hi arrimina, va ser un tema econòmic que va ser favorable al Barça, vull dir que cadascú té la seva casuística, però vaja, el de Paulinho jo crec que encara va fer prou feina per venir només una temporada.
En el cas de Jerry Mina, juntament entre Jerry Mina i André Gómez, l'Everton hauria vingut al Gamp per algun any, trobo, però bé, en fi, això...
També va anar Digne.
Sí,
sí. Exacte.
Tot i que jo et dic que Digne és un jugador que va marxar al Barça i que jo crec que era un bon lateral.
Jo també ho crec, però sempre he pensat que el lateral esquerre suplent del Barça podria ser algú de casa perfectament.
Sí, home,
i que no cal anar a buscar internacionals.
Ara és el titular.
Exacte, pagant morterades per tenir aquesta posició.
Totalment.
Què més, Roger?
Bé, com comentava el Marc, més enllà de qüestions econòmiques, també volia llançar la taula, i enllaçant una miqueta amb el cas Kessier, si podrien indicar totes aquestes llistats de jugadors, han estat una solució d'emergència temporal o hi ha algun jugador que realment podria haver tingut més temps vestint de blaugrana?
El especial Aubameyang.
Xavi, un moment, Xavi, és que Xavi està escalfant-se a la banda i vol entrar, un moment.
Ja ha dit un nom, Xavi ha dit un nom,
Sí, 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 no, això sí, que l'escoltarem de seguida parlant d'aquest nom, però el Roger havia fet una pregunta, si algun d'aquests noms podria haver estat més temps vestint de blaugrana, segons vosaltres.
Jo, per exemple, Jerry Mina mateix podria haver estat més temps, el que passa és que aquella segurament és l'operació més rodona que li ha sortit al Barça els últims temps de mercat, vas fitxar un jugador per 12 milions d'euros, va arribar al Mundial, va ser el màxim golejador de la seva selecció, el vas vendre, crec, recordar que entre 40-45 milions d'euros va ser el traspàs de Jerry Mina. També és veritat que molts d'aquests jugadors que explicava el Roger...
30 milions, no, Jerry Mina?
Però amb les variables no sé si va arribar a 40. En qualsevol cas, va ser un benefici màxim.
Sí, sí, sí.
I dels noms que deia el Roger, clar, és que molts són cedits. Clar, tots els Adama, Aubameyang... clar, són jugadors cedits. Boateng...
Luke de Jong, sí, sí.
Que Luke de Jong, per exemple...
Jo de tots aquests, el que m'agrada molt sempre i em va encantar que arribés i em va saber greu que marxés és Pjanic. És un jugador que sempre m'havia agradat moltíssim, que la pretemporada passada hi ha un moment que sembla que es quedaria sí o sí i que se'l veia com a relleu de Busquets. No sé, recordo el debat de si Xavi s'havia de quedar a Pjanic o a Nico per ser suplent de Busquets, i finalment acaben marxant tots dos, sí. Perquè Nico vol marxar a València i al final Pjanic acaba marxant, i jo durant la temporada hi havia moments que al final el Barça s'acaba convertint en el Barça dels quatre migcampistes, i Pjanic és un jugador amb una... No sé, sempre li he tingut una devoció per aquest toc de pilota que tenia bastant, no, escollit, i va ser una pena que marxés. Jo crec que podria haver donat una mica més en el Barça.
Home, de fet, hi ha aquella pretemporada que parlaves de Nico Pjanic, en què sembla que Xavi redescobreix Pjanic i que semblava que havia de ser...
Però ja no estava per aquests nivells.
No, jo també ho crec. Pjanic. Jo també ho crec. Algun nom que vulguis...
D'aquests que han sortit, Aubameyang, claríssimament, és evident que hagués estat suplent perquè Lewandowski era titular, però moltes vegades durant la temporada hem reclamat, no, és que Lewandowski no té relleu, juga tot, després del Mundial no era el mateix, doncs possiblement amb Aubameyang hagués marcat uns quants gols.
I compte que jo crec que Luke de Jong, si el Barça no hagués hagut de pagar traspàs al Sevilla, jo crec que tal i com tenia la plantilla l'equip l'estiu passat, recordem, amb Aubameyang, amb Memphis, si Luke de Jong a Xavi li diuen, escolta, te'l pots quedar gratis, jo crec que s'hagués quedat, eh?
Parlàveu d'Aubameyang i també Roger en parlava Xavi, no, d'Aubameyang?
Així està, el seu pas va ser tal que aquestes eren les declaracions de Xavi dies després de la seva sortida.
El especial Aubameyang me da cierta pena porque nos ha ayudado mucho, muchísimo nos ha ayudado, ha sido un ejemplo dentro y fuera del campo, ha marcado diferencias, los números son extraordinarios, pues da pena, sí, este tipo de futbolista da pena que se marche, pero bueno, era una oportunidad sobre todo para él, para el club también, y al final era encajar piezas.
Tot i que això, Roger, ara parlem d'aquests noms, però ha passat i segurament continuarà passant, però ja hi ha hagut altres fitxatges de renom abans en què també ha passat això.
Totalment, Miquel. Fent la vista enrere, hem fet una petita selecció també d'alguns jugadors que per un motiu o altre van haver de marxar del Barça sense gairebé tenir temps de visitar la ciutat, no? Com diríem. En aquest grup podríem destacar Juan Román Riquelme, Maxi López, Martín Cáceres o inclús Chigrinsky, que inclús firmava avui per el Shakhtar Donetsk.
Sí.
Encara no s'ha retirat a l'ucraïnès. I el cas més típic i sonat podríem dir que va ser el de Zlatan Ibrahimovic, no? Que va estar només una temporada, 2009-2010, el Barcelona va fitxar per 66 milions d'euros i que per conflictes interns i per la seva relació amb Guardiola acabaria marxant passada una sola temporada. És evident que el bo de l'Zlatan sempre ha tingut clar que en Pep i la seva filosofia van ser el seu gran problema.
My problem in Barcelona was one man, and that's the philosopher. He was my problem. The rest, I didn't have problem with anybody. I mean,
Bé, l'Zlatan fent d'Zlatan, no? Per últim...
Sí, 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 l'Zlatan fent d'Zlatan, i per cert, ara em venia al cap quan em parlaves que també li va fer un gol al Madrid que va donar la victòria en un clàssic al Camp Nou.
1-0. Sí,
amb centrada d'Alves i una molt bona rematada sí, al segon pal.
Sí, que a Navarro encara es fica gel, encara es fica gel. No, el va xocar contra el genoll al pal.
No, aquell és el de Messi.
Aquell és el de Messi.
És de Messi, aquest, ostres, ara m'estava confonent.
Jo crec que aquella porteria al museu, vaja, les visites del Camp Nou s'ha posat pal que Navarro.
El que dius Dibra...
Gent que s'hagués fet fotos.
El que dius Dibra és un que expulsa en Sergio Busquets a la segona part.
Sí, senyor, un dia no Mallenco.
Sí, Pellegrini. I de fet crec que era el primer partit que perdia el Madrid de Pellegrini, aquell del
Camp Nou. Ara he dit un dia no Mallenco i m'ha vingut al cap Joan Puquí. No sé per què serà.
I el temps afegit del 2-6, eh?
Exacte. Per al·lusions 902-477-100, Puquí, si vols dir-hi la teva. I tot parlant de Zlatan, anem a parar el gran Puquí. Tanquem-ho això, Roger.
Bé, per últim voldria recordar algunes sessions de gran nivell que el Barça va fer a inicis dels 2000 i que també resultarien força temporals, com va ser el cas d'Edgar Davids, Juan Pablo Sorín o el cas de Gaizka Mendieta, que el va cedir al Lazio.
Perfecte, doncs aquests són els noms de sessions i de jugadors que han estat una temporada vestint la samarreta del Barça, alguns dels quals, alguns els hauria agradat que haguessin continuat més temps aquí al Camp Nou. Gràcies, Roger.
A tu, gràcies.
Tanquem aquest capítol. De seguida tornem, però hem de fer una publi abans de la mitjanit. Em diu el Víctor, el nostre tècnic, que si no fem la publi, que tanca els botons i que el programa s'acaba. O sigui que potser que li faci cas, tira la publi i parlem de Bernardo Silva.
A RAC 1, tu diràs, amb Miquel Agú. RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC 1. Una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El diumenge 6 d'agost, a les 9, Via Lliure, amb Eudald Martínez en directe des d'Altafulla.
Farem un Via Lliure diferent, ben a prop del mar, des d'un dels municipis més atractius de la Costa Daurada.
Viviu una edició especial del Via Lliure d'estiu amb Eudald Martínez en directe a la ruta d'estiu. El diumenge 6 d'agost, a les 9, des del casal La Violeta d'Altafulla.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Real i Assegurances i Naturgy.
RAC 1. Aquest diumenge el Girona juga a RAC 1. A les 8, des de Montilivi, Girona-Lazio. Presentació del conjunt gironí davant la seva afició al trofeu Costa Brava. Segueix el partit des de mitja hora abans amb la narració de Miquel Agut, amb Albert Ferran i els comentaris de Dai Benítez i Marc Brugués. Aquest diumenge, viu la presentació del Girona a RAC 1 i després tu diràs fins a la 1 de la matinada. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
Puja això, Víctor, que ara s'enrampa una mica i comença 1, 2, 3 i... No poseu la ràdio gaire forta a casa, que si no us despertaran les criatures amb aquestes guitarres i el Blue Moon, eh, Marvà?
Oh, si algú m'està veient aquí, estic ballant jo sol. Espectacular. Que bona que és aquesta cançó.
Ai, sí, com la vas ballar cert dia d'aquesta temporada, a les graderies de l'Etihad. No havies dit encara avui això.
És veritat, no havia comentat que vam ser en el 4-0.
Calli, calli, home. Calli, ja hi vam ser. Quina barra, tio. A veure, Bernardo Silva...
També va ser aquell dia, eh?
Coi, sí, va ser. Hosti, aquell dia tots vam voler, com a mínim, fer-li un petó a la calva, gairebé com faria Laurent Blanc en Barthet, com a mínim. És el nom aquest, Marc, que ha sonat més a les últimes hores com a possible fitxatge estrella del Barça per aquest estiu. Ara deia en Ferran que el veu impossible. És un jugador clau per Pep Guardiola, evidentment els fets ho fan notar tothom, i avui el tècnic català ha parlat sobre Bernardo a la prèvia de la Community Shield, que és el duel que seria com la Supercopa d'Espanya-Anglaterra, perquè la gent ens entengui. Guardiola ha deixat ben clar que no vol que Bernardo se'n vagi.
De seguida l'escoltem. Pep Guardiola fins ara doncs s'ha referit a temes de mercato, però esclar, té partit oficial aquest diumenge, Arsenal City, escolta, ja s'ha posat seriós, ja ha estat una roda de premsa amb totes les de la llei, hi ha en joc un títol, el City ve de ser el campió d'Europa i per tant, bromes les justes. I en aquesta roda de premsa, evidentment, doncs, han sortit temes de mercato. Ahir Mundo Deportivo explicava que el portuguès és la gran prioritat en aquest proper mercat de fitxatges i que Xavi ha demanat a Laporta, Deco i Mateu Alemany que sigui la principal incorporació. De fet, al llarg d'aquests últims dies, amb aquests conclaves que han fet també la cúpula de la direcció esportiva del Barça i el president, ha estat el gran nom que han tractat de cara a poder fitxar. Més enllà de la dificultat econòmica del Barça i que es tracta d'un futbolista amb una fitxa alta, els blaugranes tenen l'escull del propi City, perquè a més és un futbolista que és important allà. I de fet avui Guardiola ha estat molt taxatiu quan li han preguntat per una possible marxa de Bernardo i per un possible fitxatge pel Barça.
No vull cap jugador que no vulgui estar aquí. Vull treballar amb futbolistes que volen quedar-se. És la manera com ens agrada treballar. Però primer de tot hauríem de rebre alguna oferta i no ens han fet cap oferta, cap oferta concreta. És tot el que puc dir. És jugador nostre, el volem, i si el volen que agafin un avió, que vinguin i que parlin amb el nostre director esportiu.
De fet, Pep ha insistit en la idea que seria una molt mala notícia pel City quedar-se sense Bernardo i que el jugador vol quedar-se. Escoltareu també que en aquest tall parla de Kyle, es refereix a Kyle Walker, de qui també s'especula que podria marxar.
We want him, yes, yes or yes.
El volem sí o sí, farem tot el que puguem. No és com amb Gundogan, que acabava contracte, ell en té. Volem que es quedi, perquè a més ell es vol quedar. Perdre a Kyle i a Bernardo ens complicaria molt les coses, per això el volem mantenir, perquè a més ells realment volen quedar-se. That's why we are going
to... Està emprenyat o molt emprenyat, Guardiola?
Jo crec que està molt emprenyat. Està emprenyat per... Bé, no és nou. Ja fa unes setmanes que hi ha aquest petit pols entre Guardiola i Xavi. Ja han hagut... me'n recordo quan va estar aquí en aquell torneig solidari de golf, de la, no sé si la Fundació Koeman o...
Sí, poc després de la final de la Champions.
Ja va parlar de Gundogan i va deixar anar que estava emprenyat per les trucades que s'havien fet. Bé, sembla que la relació entre els dos no és la millor en aquests moments. I deixa molt clar que Bernardo Silva és importantíssim per ell, deixa molt clar que estem... encara queda marcat, però és cert que la competició comença la setmana que ve per tothom, i m'imagino que perdre un jugador com Bernardo Silva et fa anar al mercat i vas al mercat quedant-te dues setmanes encara perquè s'acabi, però amb dificultats perquè no, on vas a buscar un jugador com Bernardo Silva, no? És igual que el Barça ara tindrà dificultats per trobar un jugador com Dembélé o que faci el que fa Dembélé. Llavors el veig molt emprenyat, i de fet hi ha una qüestió per mi clau, que és que és el final d'aquest tall. Al final d'aquest tall diu Bernardo Silva i Kyle per Walker es volen quedar, i jo crec que per les informacions que jo tinc des de Manchester creuen que Bernardo Silva està més a prop de renovar pel Manchester que de venir al Barça.
Tu, Marc?
A veure, a mi és que jo també, quan parles amb gent del City, et diu que ho troben impossible que Bernardo pugui sortir. I a més, ha marxat Gundogan, ha arribat Kovacic, en el campió d'Europa, i com menys coses toquin, molt millor, i tenen la sensació que Bernardo no sortirà de cap manera. I a més, des de l'òptica del City, però és que des de l'òptica del Barça, com pots anar a convèncer a Bernardo Silva o al Manchester City sense tenir un duro a la butxaca. Vull dir, és que la situació sembla bastant impossible d'entrada. Jo entenc a Xavi, perquè si s'asseuen i es posen a debatir futbolísticament quin és el jugador que volen perquè marxa Dembélé, doncs ens podem posar més o menys d'acord. Amb mi també es posarien d'acord amb Bernardo Silva, el trobo, o sigui, un 10, però clar, la situació econòmica del Barça no et permet poder afrontar aquest fitxatge, i després la situació esportiva del City no pensa deixar escapar a un jugador que la temporada passada va ser molt més clar de portes endintre del City en què volia marxar. Té una part familiar o a través de la seva dona molt vinculada a Catalunya, que el fa sempre mirar amb bons ulls poder venir al Barça o venir a viure a Barcelona. Però a principis d'agost activar tot això jo crec que és bastant impossible des del meu punt de vista.
No, i que a més el jugador hauria de fer un acte de fe, perquè si a dia d'avui el Barça no pot inscriure ni Gundogan, que ja fa un mes que el va fitxar, com hauria d'inscriure Bernardo Silva? Yeah. Una altra cosa seria que el jugador tingués la seguretat que això seria
així. Ujo, fa un any i pico que ho renova.
Clar.
Sí, tot i que amb les sortides de Kessié, Dembélé, sí que ja generes espai. De fet, és que no hem d'oblidar un detall, és que d'aquí una setmana, a aquesta hora, ja s'han jugat dos partits de Lliga. És que d'aquí 9 dies el Barça té el seu primer partit al camp del Getafe.
No, clar, però en el cas del City, esportivament també, el que representa ara jugar-te la Community Shield contra l'Arsenal, que s'ha reforçat d'una manera estel·lar i que no s'ha deixat ni un cèntim d'euro, vaja, ni de lliure anglesa, per poder-se reforçar.
La Supercopa d'Europa jugar també, Miquel.
Clar.
Vull dir que l'Arsenal té Community Shield, Supercopa d'Europa, i comença la Premier ja, o sigui, demà. Per tant, és a dir, que el Barça hagi perdut a Dembélé, jo crec que si ho posem en comparativa, si per Xavi ha sigut tan dramàtic perdre a Dembélé, jo et diria que sense Gundogan, per Guardiola, encara seria més greu perdre a Bernardo, perquè Bernardo aquest any ha jugat molt en una posició d'extrem, que li ha guanyat, diguéssim, la partida a Marès, o l'ha utilitzat en aquest extrem dret, però sense Gundogan crec que Bernardo jugarà bastant més al mig, sí que hi ha Kovacic, però jo crec que és un jugador capital, un titular indiscutible.
I jo també ho crec, o sigui que em fa l'efecte que tots estaríem d'acord, que si Bernardo Silva acabés al Camp Nou seria un miracle, i potser tots signaríem, no?, que comencés la temporada amb el Manchester City, perquè això voldria dir que no se'n va cap a altre lloc, tampoc.
No, home, jo crec que només és hi ha aquesta petitíssima opció del Barça, i si no es quedarà el City, això segur.
Ara recordo que aquella roda de premsa del partit per la L, no?, amb Monzué i amb Xavi, que li Guardiola el van preguntar per Bernardo Silva, va explicar que és impossible, que estava molt feliç a Manchester, i encara recordo com ens va mirar somrient a tots els periodistes i va dir: dicho esto, a Bernardo le gusta mucho Barcelona.
Sí, sí. No, que
evidentment, que Bernardo, com tot el que diu Pep, Bernardo, no ho va dir de vegades.
Que Bernardo vulgui fitxar pel Barça o jugar al Barça en algun moment, com Gundogan també, és una realitat, que sigui possible en aquests moments ho veig complicat, bàsicament pel que dèiem. O sigui, el Barça té l'economia que té i té la capacitat d'inscriure jugadors que té. Ara potser inscriu a tots aquests, però després, si encara ha de fitxar més, haurà de fer altres operacions.
No, clar, i evidentment en una situació precària com aquesta. A veure, mig quart d'una farem una cosa, tenim una pausa per la publicitat pendent, fem la pausa i després reprenem el Tu diràs ja amb la recta final d'aquesta edició entre divendres i dissabte. Ara venim.
RAC 1. Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1. Seguiu-nos.
Tots som u.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Thank you.
amb Miquel Agú.
Això és Request, el tu diràs, fins dos quarts d'una o fins que calgui, en aquesta nit entre divendres i dissabte, parlant dels moviments que s'esperen al Barça i de moltes més coses fins que acabem aquest programa. I ara, Marc, també hem de comentar com està la mobilitat i l'accés a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, perquè aquest matí Barça i Ajuntament han presentat el pla de mobilitat per accedir als dies de partit a l'Olímpic Lluís Companys. És un pla que s'executarà ja des de dimarts al partit del Gamper entre el Barça i el Tottenham, i per saber com serà aquest pla i com afectarà els aficionats hem preparat una guia per intentar aclarir tots els dubtes.
Sí, de fet és una guia que us explicarem avui, i si no, doncs us la poseu repetida amb el podcast, perquè us donarem tots els detalls, el més pedagògics possible, per saber si aneu a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, que us trobareu.
La guia de l'accés a Montjuïc.
El pla de mobilitat passa sobretot per dos eixos: l'ús de la mobilitat sostenible i les restriccions per l'accés amb el vehicle privat. Cal tenir clar què fer en cada cas, però sobretot el més important és saber que des de 3 hores abans del partit estarà prohibit circular en vehicle privat per la zona de l'anella olímpica sense autorització.
Accés en transport públic.
Serà la manera més senzilla per anar a una zona propera de l'estadi. Arribar en metro a la plaça Espanya o bé amb els diferents autobusos de línia regular que també arriben a l'avinguda Maria Cristina o a zones properes a l'Estadi Olímpic. També es pot pujar, de fet, amb el funicular de Montjuïc, una aposta molt important que amb la resta de mitjans de transport públic veuran reforçada la seva freqüència. Hem de dir que l'accés en taxi sí que estarà permès fins a una zona propera a l'estadi.
Autobusos llançadora.
Des de 2 hores abans del partit es podrà agafar un autobús llançadora a la plaça d'Espanya, a l'avinguda Maria Cristina. La freqüència serà cada 3 o 4 minuts i s'hi podrà accedir mostrant l'entrada o l'abonament. Evidentment, ensenyant això, serà una entrada gratuïta. Estaran en funcionament fins a 1 hora i mitja després del partit. 2 hores abans, 1 hora i mitja després. I també hi haurà un altre autobús llançadora amb inici final al pàrquing de la Fira de Barcelona a l'Hospitalet. De seguida us donem més detalls.
A peu.
S'han fet millores en els itineraris de vianants en diferents accessos, com l'arribada a peu pel carrer del Foc per la zona franca de Barcelona, també per l'àmbit de l'avinguda Miramar, si s'ha agafat el funicular. Tot i que l'accés més habitual, evidentment, és des de la plaça Espanya, i serà pujar a peu per l'avinguda Maria Cristina i utilitzar les escales mecàniques, que estaran en funcionament de manera reversible, totes de pujada abans del partit i totes de baixada al finalitzar.
En bicicleta o patinet?
Si la bicicleta no és elèctrica, s'han de tenir bones cames, eh? Però els usuaris d'aquests mitjans de transport no tindran restriccions per accedir a la muntanya. Es preveu que a partir de setembre entrin en funcionament 2 nous carrils bici, un per sentit des de l'avinguda Miramar. En patinet també es podrà accedir i a l'estadi hi haurà servei de consigna.
En vehicle privat.
Ja ho hem dit, eh? En vehicle privat, des de 3 hores abans dels partits, restriccions. Els cotxes estaran totalment restringits a la zona del perímetre de la muntanya i només podran accedir als vehicles autoritzats i acreditats pel Futbol Club Barcelona. De fet, el club proposa aparcar els diferents aparcaments públics i també facilitarà places de pagament, tot i que també hi haurà la possibilitat d'abonar-se al pàrquing de la Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat, des d'on sortirà un altre autobús llançadora. Hem de dir, perquè sabem que hi ha molta gent que hi anirà, amb motos pot accedir sense acreditació només fins a un aparcament habilitat a prop de l'estadi, però només té 3.500 places, i quan arribes amb la moto ja està el pàrquing ple, no et deixaran passar. Quan s'esgotin les motos, com dient, no es podrà circular per aquell pàrquing.
Alguna frenada, algun efecte de frenada per acabar o no? No, no?
Ens falta un detall encara.
Ah, devia que falta.
Els vehicles acreditats.
Ah,
aquí està, m'he colat jo.
Jo també.
Ah, de fet, no ens han sabut dir tampoc avui en aquesta explicació si els mitjans audiovisuals o els mitjans periodístics podrem aparcar allà o no. A la gent tampoc li interessa, però el que sí que podem dir és que els vehicles acreditats seran els que hagin d'accedir als diferents equipaments de la zona, tindran una acreditació però serà només de pas, és a dir, no podran aparcar, podran anar on toqui, a l'ANEF, a l'Espí Cornell, a on toqui, i també les que correspongui als treballadors de l'estadi, persones amb mobilitat reduïda o compromisos del club que tindran autorització per accedir a una zona delimitada. I per acabar, un últim apunt: si sou veïns de la zona, del barri de Sants o de la zona franca, Evidentment tindreu força moviment els dies de partit, però la zona verda només serà per residents, així que qui vulgui anar en cotxe no podrà fer el truc d'aparcar la zona verda 3 hores abans.
Molt bé, això, déu-n'hi-do, la precisió de l'explicació d'en Marc. Això pel que fa a la teoria. A la pràctica, què? Com ho veus, això, Correas?
A veure, jo he estat també a la roda de premsa com el Marc. Jo crec que el principal problema no el veig de pujada, sinó de baixada. És a dir, de pujada normalment tothom ho fa esglaonadament, i de baixada tothom baixa a la mateixa vegada. Una vegada l'àrbitre xiula al final del partit, tothom cap a casa. Llavors és quan possiblement, doncs clar, hi haurà molt, si està calculat potser que 20.000 persones vagin amb llançadores, pugen els clonadaments, però al baixar seran 20.000 que voldran agafar la llançadora.
Al mateix temps.
Al mateix temps. Llavors, jo crec que moltíssima gent baixarà amb escales mecàniques si funciona. Han dit també que s'ha reforçat la seguretat, sobretot, perquè clar, és una zona que una mica fosca, i jo estic convençut que deu haver gent ja que deu estar pensant què farà aquells dies de partit per allà. I dit això, i parlant de Montjuïc, crec que entre tots hem pintat Montjuïc com si fos pujar a la Napurna, o no sé. Es van fer uns Jocs Olímpics, tothom pujava.
Mira, i el tinc aquí.
No, és que...
I va jugar a l'Espanyol.
Acabo reflexionant amb una cosa. L'Espanyol tenia més abonats que el Barça, de moment, a Montjuïc. I això no ho entenc. No ho entenc. I això és una pregunta que s'ha de fer a l'abonat del Barça. És molt còmode anar aquí a les Corts. Però bé, jo sempre poso el mateix exemple quan em parlen d'això. Jo vaig fer obres a casa i me'n vaig haver d'anar 6 mesos a viure a casa amb les obres, clar. Mira, ara tens... Voldràs tenir l'estadi més millor d'Europa. Doncs mira, has de passar un any...
És la penyora.
Clar. Però és això, que és pujar a Montjuïc, no és pujar a la Napurna, no passa res.
Aviam, Marc, que després tinc algú aquí que s'ho està fent a sobre. Què dius?
No, però amb això que diu el Correas, que és amb el que jo volia incidir, jo crec que aquest pla de mobilitat que avui s'ha explicat té molt a veure en que hi ha hagut molts socis que es van tirar enrere a l'hora de demanar l'abonament. Si s'hagués sapigut això abans de demanar l'abonament, es presenta aquest pla de mobilitat al mes de juny i la gent va tenir un mes de juny per fer-ho o no fer-ho. És a dir, jo conec molta gent que avui, parlant amb grups de WhatsApp, amb socis, i que la gent diu, ostres, d'haver sabut que podia pujar en moto, hauria agafat l'abonament. Ostres, d'haver sabut que podia aparcar a la fira, haver tret un abonament de cotxe a la fira i pujar amb llançadora. És a dir, hi havia tal desconeixement que molta gent no va agafar l'abonament, com diu el Correas, i el Barça té menys abonats que l'Espanyol en l'època que estava a Montjuïc, perquè la gent deia, ui, com arribarem a Montjuïc? És que no s'havia fet el pla, avui l'han presentat. Doncs jo crec que això té una conseqüència directa en que la gent hagués demanat l'abonament o no en el seu moment. Estic segur que ara obrissin un altre cop dels 20, ara no ho dic de memòria, que van 22, 23.000 que van reclamar, que han demanat l'abonament, segur que n'hi hauria més, perquè la gent diria, d'acord, per anar al camp ho faré d'aquesta manera, i la gent ja té una manera d'organitzar-se que d'altra manera era gairebé anar cegues, i hi ha gent que li ha sortit bé i hi ha gent que ara diu, ostres, d'haver-ho sabut l'hauria agafat.
Doncs això és el que comenta en Marc, i que segurament també és veritat, però jo també crec que a mesura que hi vagi havent partits i potser les coses vagin funcionant d'alguna manera, i si l'equip va rendint, doncs potser hi ha qui s'acaba engrescant una mica més, i tot és molt prematur. Hola, Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
És tant la Napurna o l'Everest, això de Montjuïc, o no?
Home, jo diria que no, si us plau. La veritat, de fet, jo he tingut moltes discussions amb amics meus que són socis del Barça que no volen anar a Montjuïc. Jo no entenc com tenim la possibilitat de veure futbol en directe a Barcelona, potser una mica més lluny del que estan acostumats. Estem parlant del Barça, competició europea. No sé, tenint en compte el que he hagut de veure jo a Montjuïc moltes vegades. Clar. Però vaja, no, que no, que no pateixi la gent, escolta, una mica d'exercici que sempre va bé.
Home, una mica de crossfit, eh? I...
Les escales allà la gent patirà, això sí, eh?
Això sí, però funcionaven, patirà, no, les escales?
Patirà
sí,
més la gent que pujarà en bici.
A mi no?
Espera, espera, aquí, aquí hi ha moltes converses...
No, no, que dic que patirà més la gent que pujarà en bici, eh?
Bé, això, això sí, però ja, ja ha dit el Marc...
Home, són bones rampes, eh?
Bicis elèctriques...
Jo he pujat algunes vegades, alguns diumenges, quan vaig per allà i...
No, no.
La baixada, guai, però la pujada...
No, perquè no, aquell partit de Copa a les 10 de la nit al gener que ve entrarà pujar en bici allà a Montjuïc, eh?
No, allà el fred sí que
el fred, sí, és,
hi haurà un canvi ser... significatiu respecte al, al Camp Nou. Però vaja, és igual. Vull dir, no n'hi ha per tant.
No n'hi ha per tant. Què deies, Marvà?
No, no, que has tret el crossfit, no sabia... Era un tema de Joan Camí, no sabia que feia crossfit...
Sí, però ja, ho hem deixat ja, eh? Ho hem deixat,
sí? Sí, sí.
Jo sóc més de córrer.
Ja.
Jo pensava que no anava a córrer, perquè això, ell és de covards, ell amb la pilota i tal, però no, no, el tio ara... No, escolta'm, ha anat a
Runner Camí, eh?
Sí, sí, ha anat a Marbella i, escolta'm, ha fet un canvi que jo no el coneixia.
Ja acabat les vacances, no? De Marbella s'han acabat ja.
Un dia parlarem de Marbella. Marvà.
De Marbella, parlarem un dia.
Amb Braithwaite, vas fer unes migues amb Braithwaite.
Increïble, increïble.
En fi, va, com que això ja degenera, ho deixarem aquí i parlarem de l'actualitat de l'Espanyol. Gràcies, Marc Marvà,
Una forta abraçada, Miquel, moltes gràcies.
Una abraçada a tu i petons a la família Ferran.
A part teva.
Com sempre.
On està, per cert, Marvà?
Tu mateix, Marc?
M'acaben de dir que... Un lloc? On ets?
A Sant Antoni, sí, sí, estic a Sant Antoni de Calonja.
Ah,
Camí.
Doncs la informació que he rebut no és correcta.
No és correcta.
Val més que no diguis la informació que havies rebut, perquè potser prendries mal, deixem-ho estar. Gràcies, Marvà.
Una abraçada.
Una abraçada. Correas, gràcies i fins la propera.
Sí, fins la propera. Em vaig un parell de dies a descansar.
Home, bé, sí, aviam, després de la gira, que heu estat allà fent turisme i veient estadis, sí, i passejant amb la junta directiva ja pels carrers de Dallas...
Sí, feia calor, eh? Mentre passejava, feia calor.
Així de moreno estàs. Gràcies, lladre!
Vinga, bona nit.
D'aquí 9 minuts, seran 2:15. Tu diràs, a RAC1 havíem de repassar l'actualitat de l'Espanyol amb el Joan Camí, però torna a entrar a l'estudi la Montse Martí per l'última hora de l'incendi de l'Alt Empordà. Hola, Montse, bona nit.
Bona nit, Miquel. Doncs l'incendi de l'Alt Empordà, que afecta, recordem, les poblacions de Portbou, Colera i amenaça també Llançà, continua aquesta hora molt actiu. El fort vent que bufa la zona complica les feines d'extinció. Ara hi ha més de 200 bombers treballant a la zona i les flames han calcinat més de 200 hectàrees, però els bombers avisen que el foc podria fer molt més mal. A aquesta hora podem actualitzar la informació amb la Bàrbara Julbe, que està al centre de control dels bombers a Llançà i que té al costat el cap d'operacions, Oriol Covella. Bàrbara, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs fins a 74 dotacions terrestres s'han desplaçat sobre el terreny. Els bombers estan preocupats perquè aquest és un incendi del tot imprevisible. Pot arribar més als nuclis de Colera i Portbou. El foc ha començat cap a 4:45 de la tarda. Està actiu per molts fronts. Nosaltres tenim, com dèieu, Oriol Covella, cap d'operacions. Aquí li volem preguntar doncs, com està ara mateix la situació.
Vale, doncs ara mateix la situació és que és un incendi actiu que està empès pel vent. Tenim part del perímetre treballat, però realment està tot molt obert. Tenim tot el cap obert, tenim tot el que és el flanc esquerre que està en descendent, que està cap a Portbou. Llavors ara mateix estem treballant, estem prioritzant sobretot el flanc dret perquè no s'obri i llavors no es faci un incendi que arribi a agafar el cap de Creus. Ara mateix estem treballant en una superfície de 267 hectàrees, però això és provisional i anirà en augment.
Una de les coses no, que preocupen també són aquests focus secundaris. Ara mateix, en aquest cas, doncs, com està la situació d'aquests focus?
Sí, bueno, el foc aquest, com que ve empès pel vent, el que fa és avançar sobretot això en base a petits focus. A petits focus que van encenent-se per davant de la línia del foc i que van propagant. Llavors, aquests focus secundaris el que fan és ajudar a provocar una propagació doncs, a més velocitat.
Com es preveu la nit? Està bufant encara una tramuntana molt forta. Aquestes properes hores, quin serà doncs, el treball, no?, que us haureu d'afrontar?
Bueno, la nit serà complicada, ens queda moltíssima feina, no descansarem en absolut aquesta nit, llavors el que treballarem és el màxim d'àgilment possible per intentar tancar el màxim dels flancs perquè puguin avançar el mínim possible i es faci el més petit possible aquest incendi. Llavors, simplement és això, totes les dotacions, doncs estem aportant tota la feina possible i necessària doncs, per minimitzar el màxim possible aquest incendi.
Es preveuen, per tant, doncs, unes hores complicades. La situació als municipis afectats, Colera, on hi ha confinament, i Portbou, no?, on tot el poble està confinat, com està ara mateix?
No, el que són les zones habitades així, i hem actuat molt prematurament, anem per avançat en confinar les zones que poden veure's afectades per la mobilitat i que poden veure's afectades pel fum, i fent els confinaments aquests preventius, i també, doncs, on sabem que poden arribar les flames i així, doncs preventivament i amb temps doncs anem fent les evacuacions pertinents.
Doncs aquesta és l'última hora des del Parc de Bombers de Llançà. Ens atès Oriol Covella, que és cap d'operacions, Montse.
Gràcies, Bàrbara. A Portbou actualitzem una mica la informació també als diferents pobles afectats per aquest incendi de l'Alt Empordà. A Portbou, que és on ha començat el foc, els veïns no poden ni sortir ni entrar del poble. Tot el municipi està confinat. Hi ha persones que s'hi han trobat perquè s'han trobat amb la N260, la carretera tallada, o la línia del tren que està tallada entre Portbou i Figueres. Els trens acaben a Figueres. L'Ajuntament de Portbou ha habilitat espais pels que necessitin passar la nit al poble i no ho tenien previst. Els Mossos han desallotjat 8 persones també en masies properes a Portbou. L'alcalde Gael Rodríguez ha explicat al 9C que estan a l'espera d'instruccions.
Doncs es presenta llarga, que ens mantindrà ben atents a tots els avenços, anar seguint com evoluciona aquest incendi, i esperem que, en fi, que no vagi molt a més, però sí que sabem que aquesta nit no dormirem i que haurem d'estar molt, molt atents per, en fi, com va evolucionant tot plegat.
A Colera, ho dèiem, els veïns estan confinats a casa seva fins a nou avís, i també s'ha confinat la gent del càmping Sant Miquel del poble. El seu alcalde, Lluís Bosch, ha admès també, el 9C, que aquesta nit tocarà patir perquè el foc amenaça amb envoltar tot el poble.
La tramuntana que fa, pocs tallafocs podem tenir. Ara mateix el foc està dividit en dos flancs, un més cap al costat de mar, a Cala Rovellada, i un més interior, que és el que ens preocupa més, que és el que podria travessar la ribera de Molinars i passar cap a Garbet, direcció Llançà, i donar i envoltar tot el municipi de Colera.
A Llançà, de moment, no hi ha confinament, però les flames, que es veuen molt de prop des del poble, fan patir molt aquesta hora també. L'Ajuntament està pendent de les instruccions de bombers i protecció civil. Fa una estona, al 9C, l'alcaldessa de Llançà, Núria Escarpenter, ha demanat als veïns calma.
No ens hem de posar nerviosos, estem en bones mans. Sempre dic que els cossos, en aquest cas de bombers, i tots els agents que treballen doncs, per extingir els focs, doncs, ens representen molt i molt bé, són grans professionals i, per tant, sobretot, molta calma i estar tranquils en el sentit de que estem en bones mans.
Creu Roja ha habilitat 2 albergs provisionals a Llançà i Portbou. La tramuntana, ara també ho sentíem amb la Bàrbara Julve i aquesta connexió en directe, està bufant molt fort i és el que complica poder controlar el foc. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Expliquem fins quan bufarà aquest fort vent.
Doncs el vent de tramuntana s'ha de mantenir tot el cap de setmana, tot i que no amb la mateixa intensitat. Val a dir, ho comentàvem doncs a quarts d'onze de la nit, a l'inici del Tu diràs, que la tramuntana havia afluixat una mica al llarg de la tarda, vespre, però sembla que es torna a intensificar. De fet, en l'última hora hem tingut ja alguns cops de vent a Portbou entre els 90 i els 100 km per hora. Recordem que a primeres hores de la tarda s'ha arribat a un cop de vent màxim de 108 km per hora, un vent que sembla que s'ha d'intensificar al llarg de la nit. Comentàvem també en l'anterior connexió, tu diràs, doncs, que al matí afluixaria la tramuntana i sobretot a partir del migdia. Els últims mapes indiquen que sí que de cara a aquest matí de dissabte el vent perdrà intensitat, però continuarà bufant amb molta força, perdrà intensitat respecte a la força que tindrà al llarg de la propera nit i matinada, que com dèiem doncs, guanyarà protagonisme, bufarà encara amb més intensitat. Doncs demà al matí perdrà una mica de força, però així com semblava que demà a la tarda havia de fluixar de manera més més clara, a partir de mitja tarda d'aquest dissabte sembla que pot tornar a encabritar-se aquest vent del nord i a tornar a bufar amb molta intensitat. Per tant, condicions molt dures per treballar contra aquest incendi, les que hi haurà aquesta nit matinada i també encara al llarg del dia de demà, malgrat aquesta pausa relativa. No podem parlar de pausa, sinó que simplement doncs, que el vent no bufarà tanta força entre l'hora de dinar i mitja tarda. En tot cas, hauran d'anar seguint els pronòstics i les actualitzacions demà a l'antena RAC1 per veure aquest vent com evoluciona. El cantó positiu, per dir-ho d'alguna manera, és que no estem en una ala de calor, no estem en un pic de calor, i per tant, tot i que el vent serà fort i la humitat molt baixa, dos elements doncs, molt negatius per lluitar contra el foc, com a mínim la temperatura demà al migdia tarda estarà entorn dels 24-25 graus, com ja ha passat avui. Per tant, no tindrem temperatures disparades per sobre les 30-35 graus, com ja han tingut altres dies de les últimes setmanes a l'Alt Empordà. Tot i així, condicions, com dèiem, molt dolentes, amb aquest vent que ha tornat a intensificar-se al llarg de l'última hora i sembla que ha d'anar més al llarg de la nit i la matinada.
Hores complicades. Gràcies, Abel.
Bona nit.
Els bombers, Miquel, tenen previst fer la propera actualització de les dades a 8:45 del matí.
Doncs aviam si són positives, però pel que explica l'Abel, si hi havia algun factor meteorològic que també ens podia fer concebre un punt d'esperança, ara això encara es complica més. N'estarem molt pendents. Evidentment, els serveis informatius de RAC1 en tindran el dia i el via lliure amb l'Eudald Martínez i estarà abocat segur. Gràcies, Montse.
Bona nit.
Dos quarts d'una. De seguida sentirem els senyals horaris, fem una pausa molt curta i rematem el Tu diràs amb l'actualitat de l'Espanyol, el Mundial Femení de Futbol i el motociclisme.
A RAC1, Tu diràs.